Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Fa 2 anys ens va alegrar un dels dies de confinament quan des del seu balcó ens va dir que tornava. Ens cantava Vuelvo mientras la inspiración y el cuerpo aguante. Pensaven que només era una frase feta sense ser conscients que realment tornava per acomiadar-se. És difícil trobar algú que no pugui relacionar alguns dels temes de Jarabe de Palo amb moments de la seva vida. De fet, molts vam créixer preguntant-nos qui era aquella flaca que escoltàvem contínuament a tot arreu.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso.
Ara, rellegint la lletra, el significat del por un beso daría lo que fuera, aunque solo uno fuera, canvia totalment avui que sabem que aquest beso ja no arribarà. L'adolescència i la guitarra són sinònims de grita, acords fàcils amb una lletra bonica i també una mica passota.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita.
Cridaven Palo Bueno i Palo Malo, Llora Ahora i Ríe Luego, i la seva mort també va ser un bon moment per aplicar-nos-ho, acomiadar-nos plorant, per després seguir disfrutant amb les seves cançons. Gaudir d'una vida que sempre ens va recordar que era urgent, que era ara i, sobretot, que era bonica.
Bonito, todo me parece bonito.
I avui, que ja fa 2 anys que els focus de l'escenari del Pau s'han apagat, volem recordar l'últim dia que el vam veure. Va ser ballant al terrat de casa seva, i ell, com si fos al final d'un concert, l'únic que ens deia era gràcies.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
La Unió Europea surt en defensa d'Espanya i crida Algèria a fer marxa enrere en la suspensió del tractat d'amistat amb Espanya. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Brussel·les alça la veu a favor de la Moncloa i qualifica la decisió d'Algèria d'extremadament preocupant alhora que demana a les dues parts que dialoguin per trobar una solució al conflicte.
Els sindicats educatius posen punt i final a 9 dies de vaga que no han servit per desencallar el conflicte amb el Departament d'Educació.
Tot i que amenacen amb més protestes de cara al curs vinent, els representants dels docents defensen que encara hi ha marge per la negociació.
I atenció a aquesta notícia, entre un 15 i un 20% de la població que consumeix droga desenvoluparà comportaments d'addicció.
Ho diu un estudi australià presentat al 15è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
D'aquesta problemàtica i de la possibilitat que el Ministeri de Sanitat aprovi l'ús medicinal del cannabis, en parlarem en uns minuts amb l'Aida Romero, que és infermera especialista en salut mental. I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El porter de l'Espanyol, Diego López, deixa el club blanquiblau després de 6 temporades amb el primer equip.
Diego López, de 40 anys, ha estat titular des de que va arribar a l'equip. El club no ha renovat el seu contracte. El porter s'acomiadarà del club i de l'afició el dilluns que ve en un acte a l'RCD Stadium.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua dominat pel sol i per la calor. Els núvols d'aquest matí a poc a poc van desapareixent i, per tant, s'imposa el sol aquesta tarda a tot el país, tret del Pirineu, on estan creixent núvols d'evolució, però que avui no creiem que arribin a donar precipitacions. El vent del nord i del nord-oest ja ha desaparegut pràcticament del tot, ho farà al llarg de les properes hores, a la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre. I, per tant, per demà esperem una jornada de ple estiu, perquè les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui i farà més calor de cara al cap de setmana. Per tant, demà jornada de sol, de calor, temperatures com les d'avui o més altes. Atenció, cap de setmana màximes que poden sobrepassar ja puntualment els 35 graus a les comarques del Pla de Lleida i fregar els 30 a la costa, i més calor que farà la setmana entrant, amb sol i en calor de rigorós estiu, fins i tot màximes que podrien arribar a valors de 38 o 39 graus cap a les comarques de l'interior, però això no serà fins la setmana entrant.
La Unió Europea surt en defensa d'Espanya i crida Algèria a fer marxa enrere en la suspensió del tractat d'amistat amb l'Estat. Mentrestant, la Moncloa creua els dits perquè Algèria no trenqui els contractes en vigor entre la companyia algeriana Sonatrach i les empreses espanyoles. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Brussel·les alça la veu a favor de la Moncloa i qualifica la decisió d'Algèria de trencar les relacions amb Espanya d'extremadament preocupant i demana als dues parts que parlin per trobar una possible solució al conflicte.
Et des solutions doivent être trouvées par le dialogue et les voies diplomatiques.
La portaveu d'Afers Exteriors de la Comissió Europea, Nabila Marrali, demana solucions a través del diàleg i la via diplomàtica. A l'espera de com rep Algèria aquest missatge, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no s'abaixarà les calces.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España.
Tot i això, el govern no pot amagar que fa tot el possible perquè la comercialitzadora de gas Sonatrach no faci saltar pels aires els contractes vigents, perquè si ho fan, augura que el cas seria complex de resoldre perquè acabaria als tribunals.
Tot i davant la possibilitat que Europa pateixi escassetat de gas algerià després de trencar la relació d'amistat amb l'Estat espanyol pel seu posicionament sobre el Sàhara, els experts avisen que cal actuar de forma preventiva.
Ho ha afirmat en una entrevista el degà del Col·legi de Professionals de Ciència Política i Sociologia de Catalunya, Jordi Pacheco, que tot i que ha reconegut que podria no arribar a aquest tall de subministrament, al seu entendre, ens hem de preparar pel pitjor escenari.
El més sensat seria, com el mes de juny, pensar en clau de què farem al novembre. Què farem al novembre, què farem al desembre, amb les calefaccions, pobresa energètica, amb les indústries, i per tant, diguem-ne, un pla de xoc de descarbonització i de trobar alternatives energètiques.
Ha sentenciat també que l'Estat porta 50 anys amb aquesta problemàtica sobre la taula i ara ha previst que la situació forçarà un canvi similar al que ha produït la Covid sobre la nostra societat.
A Espanya limitarà finalment el preu del gas a partir de dimarts vinent per poder rebaixar així la factura de la llum. Ho farà després que el Congrés hagi avalat fa molt poca estona el decret del topall del gas que va aprovar ahir la Comissió Europea.
El decret ha estat validat, entre d'altres, amb el suport del PSOE, Podem, Ciutadans i Esquerra. El govern espanyol calcula que el canvi comportarà una rebaixa d'entre un 15 i un 20% en el rebut de la llum i suposarà un benefici per als consumidors en detriment de les grans companyies. Ho acaba de dir en el Congrés la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera.
En esta ocasión, las medidas que se adoptan buscan reducir los beneficios extraordinarios que venían siendo generados por el diseño del mercado en favor de las grandes compañías, de modo que el ajuste que haya que introducir beneficia a todos los consumidores, reduciendo los beneficios de las grandes corporaciones.
Brussel·les ha informat que el límit del preu del gas baixarà una mitjana de 48 euros amb 80 cèntims al megawatt hora. La mesura estarà vigent fins al 31 de maig del 2023 i tindrà un cost total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 es destinaran a Espanya i la resta a Portugal.
I a Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dona per tancada la polèmica amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. Justifica les relliscades de Rufián contra Junts per Catalunya, dient que formen part de la dinàmica política.
Rufián ha protagonitzat diverses polèmiques polítiques a les últimes setmanes. Ahir va titllar de tarat Carles Puigdemont i abans havia vinculat Junts amb el Kremlin i li va dir també a Jaume Asens als Comuns que deixés d'anar a Waterloo. Doncs bé, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Pere Aragonès, preguntat sobre si Rufián s'equivoca d'adversari, ha dit això.
Moltes vegades en política acabes atacant a qui està més a la vora. Ara vostè menciona aquest cas, però vaja, constantment ens hi trobem en altres direccions. Jo no vull contribuir als retrets, però ens hi trobem. Només fa falta veure-ho. Només fa falta veure-ho.
Aragonès creu que els atacs formen part de la dinàmica política i reitera que, com ja va dir ahir, no comparteix gens ni mica les paraules de Rufián. A més, ha confirmat que ell mateix li va dirigir una disculpa de forma personal a Puigdemont.
Gràcies, Judit. Els sindicats educatius posen punt i final a 9 dies de vaga que no han servit per desencallar el conflicte amb el Departament d'Educació. Tot i que amenacen amb més protestes de cara al curs vinent, els representants dels docents defensen que encara hi ha marge per la negociació. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. 9 vagues, diverses protestes i mediacions fallides amb el Departament han servit de poc per avançar en un conflicte que va esclatar amb l'avançament del calendari escolar i que manté l'acord de tensa entre les dues parts des d'aleshores. Recuperar l'horari lectiu a primària i secundària pel del professorat, prèvia a les retallades, podria desencallar el conflicte perquè pels docents implica treure una hora de classe perquè la usin per temes de coordinació. És Marta Minguella, de CGT Ensenyament.
Evidentment, hi ha moltes més demandes, però aquest escull, i ells ho saben des del març, que aquest escull és necessari, és el punt que pot fer-ho desencallar. Però, evidentment, hi ha altres demandes que no deixarem, no? O sigui, això no és una compra-venda.
De fet, els sindicats encara veuen marge per trobar una solució amb el govern, tot i que la reivindicació sindical s'ha mantingut, el seguiment de les nombroses manifestacions ha anat perdent força. La primera va congregar 30.000 docents, una xifra lluny d'aquestes últimes que amb prou feines superaven el miler. Els sindicats no descarten noves protestes de cara al curs vinent.
Gràcies, Sílvia.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després de les cues quilomètriques dels últims dies, el Servei Català de Trànsit i la DGT es plantegen reduir la velocitat a l'AP7. La velocitat es limitaria a 100 km per hora al tram d'autopista que passa pel Vallès.
Això suposaria rebaixar 20 km hora la velocitat actual, que és de 120 km hora. Amb aquesta mesura es volen reduir els accidents i les retencions. Òscar Llatge, coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària de Trànsit, ha explicat a TV3 que el Ministeri de Foment ja està d'acord i que no descarten aplicar la mateixa mesura en altres trams de l'autopista. Aquest matí, l'accident d'un camió cisterna que s'ha incendiat ha provocat retencions de fins a 20 km a l'AP7, això que ha sigut a Barberà del Vallès, el tram d'autopista entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, precisament on es reduiria aquesta velocitat màxima.
El ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, nega que hi hagi una situació de caos als aeroports per les cues als controls de passaports.
Marlaska creu que únicament hi ha hagut alguna situació puntual de més espera de l'habitual, però que en cap cas hi ha una situació descontrolada.
Que ha sido un tiempo de espera un poco superior a lo que podemos entender como razonable en momentos muy, muy concretos, pero en modo alguno nada en otro sentido.
El ministre ha recordat que hi ha un 15% més d'efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil respecte al 2019, quan el nombre de passatgers era un 10% superior a l'actual. Per això considera que el govern ja ha posat una solució a aquests problemes puntuals que hi ha pogut haver en aquests últims dies.
L'autoritat del transport metropolità ha anunciat que la T Rosa i el passi d'acompanyant es podran utilitzar a tota l'àrea metropolitana a partir de dilluns 13 de juny.
D'aquesta manera s'igualen les condicions de transport als 36 municipis que formen part de l'àrea metropolitana. En una primera fase permetrà viatjar en els autobusos interurbans que depenen de la Generalitat i els ferrocarrils de la Generalitat. Després s'introduiran progressivament els busos urbans gestionats pels municipis.
I atenció a aquesta notícia, el govern espanyol preveu aprovar un nou permís de conduir perquè els joves de 16 i 17 anys puguin conduir minicotxes elèctrics amb una velocitat màxima de 90 km per hora.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que aquest nou carnet B1 facilitarà la mobilitat dels joves més en l'àmbit rural i fomentarà la igualtat amb els joves urbans que tenen millor accés al transport públic. El permís està previst a la Directiva Europea de Permisos de Conduir i ja s'aplica a altres països com França.
L'àrea metropolitana de Barcelona assegura que les dades no demostren que hi hagi un problema de seguretat a les ciutats, tot i els resultats d'una enquesta publicada aquesta setmana.
El vicepresident executiu de l'AMB, Antoni Balmont, ha explicat al matí a Radio Estel que un 40% dels veïns creuen que la inseguretat ha crescut en els darrers anys.
Està clar que sempre hi ha hagut una distància entre la realitat i la percepció, no? I és veritat que actuar contra la percepció implica fer un altre tipus de feina més constant, no? Una mica per reduir les sensacions. Les dades objectives en el conjunt de la metropolitana observa una bona actuació policial.
En aquest sentit, Balmont ha apuntat que algunes ciutats ja treballen per reduir la sensació d'inseguretat en alguns barris. A Cornellà, d'on és alcalde, per exemple, han ampliat la il·luminació i han reduït punts foscos que puguin generar sensació de por, i ha afegit que les ciutats metropolitanes han de compartir informació per resoldre conjuntament els problemes de seguretat comuns.
Entre un 15 i un 20% de la població que consumeix droga desenvoluparà comportaments d'addicció. Ho diu un estudi australià presentat al 15è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El mateix informe també avisa que si es consumeix droga durant l'adolescència hi ha més possibilitats de ser addicte un cop s'és adult. Els especialistes alerten que el consum de cànnabis pot augmentar per 5 el risc de patir psicosis en algun moment de la vida. També han detectat que des del 2016 cada vegada hi ha més joves que reconeixen haver provat el cànnabis cànnabis, una tendència que s'ha incrementat des de la pandèmia.
I precisament sobre el cànnabis, el Congrés dels Diputats està acabant un informe per demanar al Ministeri de Sanitat que n'aprovi l'ús medicinal a tot l'Estat, una mesura que els experts calculen que beneficiaria més de 200.000 persones.
El govern de Pedro Sánchez s'ha compromès a seguir les recomanacions que reculli el document que autoritzaria la venda dels derivats del cànnabis, unes propostes que per als defensors de l'ús mèdic limitarien molt els pacients que ho podrien prendre. L'esborrany del text diu que només es podria dispensar en les farmàcies dels hospitals i seria a través de medicaments que en molts casos ja existeixen, però que no es poden vendre a Espanya perquè no estan aprovats.
Aida Romero, infermera especialista en salut mental, bona tarda.
Hola.
Fins a quin punt una persona que actualment consumeix algun tipus de droga pot acabar sent addicta?
Actualment estem parlant de que es pot produir una dependència entre el 7 i el 10% de les persones que inicien un consum.
I amb aquest consum, no, aquesta probabilitat d'aquesta dependència, hi ha alguna senyal d'alerta per veure si una persona té més possibilitats precisament d'acabar sent addicta?
Sí, el que estem veient sobretot és quan aquest consum té una etapa, no, més prevalent, ja sigui en una primera infància o ja entrada l'adolescència. També tenim molts factors de riscos socials, segons la població, la família, les escoles, no? Segons un criteri ja més, diguem, multifactorial, podem veure, no?, que aquest risc es pot incrementar i incrementar exponencialment.
I quan vosaltres detecteu algun risc d'aquest tipus, de quina manera s'actua?
Sí, quan nosaltres, no?, tenim aquest adolescent, no?, que podem veure, no?, doncs que ha iniciat un consum o té molts factors de risc, el que fem és vincular-lo al CESMI, que és el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, i els fem un seguiment des de psiquiatria, psicologia clínica i infermeria. Si en els casos que veiem, no?, que hi ha un patró més d'abús dels tòxics, el podem inclús derivar al CAS, que és el Centre d'Atenció a les Substàncies i a les drogodependències, que tenen un maneig molt més intensiu, no?, sobre l'abús dels tòxics.
També aquest estudi que han presentat explica, no?, que en els últims anys ha augmentat el consum de cànnabis entre els joves, sobretot després de la pandèmia. No sé si sabeu per què s'està donant aquest increment.
Sí. De fet, és una dada que, bueno, que estem cada cop veient com hi ha més casos. Sobretot crec, no?, que la pandèmia ha sigut un punt d'inflexió, no?, en la qual els adolescents han estat sols, no?, han tingut aquest aïllament a casa, no?, i també, no?, que les tecnologies actualment, doncs, tenen un abast d'informació brutal, no? Llavors, també quan s'han incorporat a les classes, doncs, hi han hagut molts adolescents amb problemes, aïllament, bullying. Llavors, creiem, no?, que en part per aquest augment, no?, de les drogues es veu en un dels factors per tot el que ha passat amb la pandèmia.
Ja per acabar, ara ho explicàvem també, no?, que el Congrés dels Diputats vol demanar al Ministeri de Sanitat que s'aprovi l'ús medicinal del cannabis. Teniu por que aquesta mesura pugui provocar precisament més situacions d'addicció?
Clar. Aquest és un tema, bueno, en quant a la legalització del cannabis terapèutic, podem trobar dues vessants, no? El primer repte, no?, seria com l'Estat o la Generalitat, no?, fa aquesta intervenció d'una forma segura i individualitzada, de la mateixa forma, no?, que poden valorar el risc i el benefici segons el pacient d'una forma individualitzada. Què passa amb el cannabis? Que, clar, tenim que el segon repte és que, clar, estem legalitzant una droga que ja de per si l'aconsegueixen al carrer d'una forma totalment il·legal i estaria, doncs, posar amb més facilitat que obtinguin aquestes drogues, no? Un exemple molt breu seria que tenim adolescents, no?, que són addictes a les benzodiazepines, com el tranquimacin, el ribotril, el diazepam, que són fàrmacs que només es poden receptar un facultatiu, i no saben com, no? Doncs aconsegueixen aquest fàrmac, no? Llavors, clar, aquesta disponibilitat amb més facilitat del cannabis doncs pot fer, no?, que inclús augmenti el consum en adolescents.
Doncs Aida Romero, infermera especialista en salut mental, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies.
Punt i seguit.
Els Mossos d'Esquadra han detingut per segon cop el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos sexuals a diverses agents de la policia catalana.
Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, l'home ha estat arrestat per la gravetat dels fets que va denunciar la cinquena víctima a finals de la setmana passada. El metge està suspès de sou i de feina des de fa un mes, segons han confirmat fonts d'Interior.
El sisè jove implicat en les agressions sexuals a dues nenes de 12 anys a Burjassot, al País Valencià, s'ha entregat a la policia.
Es tracta d'un noi de 18 anys que presumptament va participar en una de les dues violacions. Feia gairebé un mes que l'estaven buscant i finalment aquest dimecres s'ha presentat a la comissaria de la Policia Nacional de Burjassot i ha estat detingut i ja ha passat a disposició judicial.
Maria Salmerón ha ingressat a presó aquest matí.
L'entrada al centre penitenciari es considerava imminent després que el jutge rebutgés el recurs que va presentar la dona la setmana passada. Recordem que Salmerón és la mare que va incomplir el règim de visites perquè la seva filla va demanar no veure el pare, que va ser condemnat per maltractaments.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Des d'aquesta setmana, la Generalitat té perfil propi a TikTok. L'objectiu del nou perfil és connectar amb el públic adolescent i jove.
El nou compte ja es pot seguir des del perfil @gencat i representa el primer compte institucional a escala dels governs de l'Estat. Vicepresidència ha destacat que TikTok es pot utilitzar sobretot l'etiqueta EsTikTok.cat, que agrupa continguts en català, compta ja amb 120.000 visualitzacions.
I acabem amb els esports. Carla, Diego López no continuarà com a porter de l'Espanyol la temporada que ve. El club i el porter gallec separen els seus camins després de 6 temporades.
Diego López, de 40 anys, va arribar al club blanquiblau l'any 2016 i des de llavors ha estat titular inclús aquesta darrera temporada. El club ha decidit no renovar-li el contracte. El gallec ha defensat la porteria blanquiblava en 213 partits oficials de totes les competicions i s'ha convertit en un dels jugadors històrics del club. Va arribar cedit del Milan, però després del primer any, l'Espanyol va fer efectiva la seva compra. Amb la seva marxa, el segon porter de l'Espanyol, Oier, pot agafar més protagonisme de cara a la temporada que ve. El porter s'acomiadarà del club i de l'afició el dilluns que ve en un acte a l'RCD Stadium. Qui també podria deixar l'Espanyol aquest estiu és el defensa David López, tot i que el club encara no s'ha pronunciat. També estan pendents dels moviments amb Fran Mérida i Didac Vilà.
Al Barça, els directius del club s'han reunit aquesta setmana amb l'agent de futbol Jorge Méndez per negociar diverses operacions.
El president del club, Joan Laporta, juntament amb Rafa Juste, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, van dinar amb Méndez per veure diverses operacions que ajudin el club a retallar la massa salarial. Segons apunten diversos mitjans, l'agent va portar ofertes des de Portugal per donar sortida a jugadors com Trincao i Lenglet, tot i que el francès també té una oferta del Tottenham anglès. També s'han iniciat les negociacions per incorporar el jugador del València, Carlos Soler. L'operació es podria tancar en un preu reduït gràcies a l'intercanvi de jugadors. El club valencianista estaria interessat en fitxar el migcampista Nico, però sí que el Barça, per ara, sembla que no el vol vendre i tampoc el jugador estaria interessat en marxar.
A tot això, el València ha oficialitzat aquest dijous el fitxatge de Gennaro Gattuso com a nou entrenador del primer equip.
Gattuso ha signat per les properes dues temporades fins al juny del 2024 i també una d'opcional. Arriba al València en substitució de José Bordalás, que va ser destituït la setmana passada. El nou tècnic ha passat aquest matí per les oficines del Club Che per signar el contracte i conèixer la ciutat esportiva. L'exfutbolista de 44 anys ha ocupat fins ara les banquetes del Milà i del Nàpols. L'any passat va signar amb la Fiorentina, però va deixar el club una vintena de dies després per desavinences i des de llavors estava sense equip.
La futbolista de la Real Societat, Núria Rábano, podria ser la nova lateral esquerra del Barça la temporada que ve.
La sortida de Leila Ouahabi al Manchester City deixa un buit al lateral de l'equip blaugrana que podria omplir aquesta jugadora gallega. Rábano finalitza el contracte d'aquesta temporada amb la Real Societat i segons apunta el mitjà esportiu Mundo Deportivo, la jugadora encara no ha signat cap nou contracte. El Barça treballa també en diversos casos del femení i aquesta operació podria tenir llum verda de cara a les properes setmanes.
Aquest vespre la selecció espanyola s'enfronta a Suïssa en el tercer partit de la fase de grups de la National League.
Els homes de Luis Enrique depenen d'ells mateixos per poder classificar-se per la Final Four d'aquesta competició després d'haver empatat les anteriors trobades contra la República Txeca i contra la selecció de Portugal. Pel partit d'avui s'espera que tornin jugadors claus com Sergio Busquets o Álvaro Morata, que van ser suplents en l'últim partit. Qui no podrà jugar és Raúl de Tomás, que ha hagut d'abandonar la concentració amb la selecció per una infecció respiratòria. No és la primera vegada, de fet, que RDT ha d'abandonar la selecció. L'última convocatòria va ser baixa per culpa d'una lesió a l'espatlla.
En bàsquet, el Barça s'avança a les semifinals de la Lliga després de guanyar i el Joventut de Badalona en el tercer partit.
El Barça, per tant, es col·loca 2-1 a l'eliminatòria i només li cal una victòria demà a l'Olímpic per classificar-se a la final de l'ACB. El jugador blaugrana Sergi Martínez té clar que vol tancar la sèrie en el quart partit.
Va ser un partido similar al que se ha vivido toda la serie, ¿no? Al final ellos se lo están jugando todo, nos tenemos que esperar la desesperación por parte de ellos, porque ellos es ahora vida o muerte, y creo que tenemos que ser igual de sólidos y consistentes que el tercer partido. Nosotros queremos cerrar bien la serie, queremos acabar ya en este cuarto partido, no tener que forzar el quinto.
Tot i així, la penya sí que confia en l'ambient de l'Olímpic per igualar l'eliminatòria i forçar el cinquè partit. Andrés Felip confia en les opcions de l'equip verd i negre perquè aquesta temporada el Joventut ja ha estat capaç de derrotar dues vegades l'equip blaugrana.
Creo que en un momento también tuvimos una gran oportunidad de sacar el partido. Bueno, por pequeñas cosas que debemos mejorar, no pudimos, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Como siempre lo digo, necesitamos de toda nuestra persona que vengan a apoyarnos, porque nosotros batallaremos hasta el final. Esto no se acaba aquí.
El quart partit es jugarà demà a les 9 en aquest Olímpic, una pista que sap respondre i, de fet, va marcar la segona millor entrada d'aquesta temporada amb més de 10.300 espectadors.
Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
I acabem com hem començat, amb Pau Donés i aquest Depende de Jarabe de Palo. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estat.
Es que nunca en primavera y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende.
Depende. Radio Estel.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. A radioestel.cat tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.